COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts. Obrim aquesta finestra per la informació esportiva a COPE Catalunya i Andorra en un dijous una mica d'entreguerres, amb la mirada curta en aquest marge d'espera en el tema de Joan García i Ter Stegen. L'un espera l'ultimació de tota la documentació i el pagament a la Lliga de la clàusula de rescissió, mentre que l'altre no va voler afegir res de nou al seu futur després de l'Alemanya-Portugal de Nations League, on, per cert, tot i la derrota de l'equip de Nagelsmann, va signar Marc-André Ter Stegen tres aturades d'aquelles de aquí estic jo, aquí estic jo i no he dit l'última paraula. Una Nations League que ens obre la mirada i la perspectiva amb el França-Espanya d'aquesta nit a Stuttgart. Vulguis que no, el partit és un Lamine versus Dembélé en clau pilota d'or. El guanyador d'aquest vespre no podrà cantar victòria, però potser el perdedor comença a veure trontollar una mica la seva candidatura a l'espera d'un Mundial de Clubs que, hores d'ara, sembla que pot acabar sent un autèntic meló per obrir. Això, aquesta banda de l'Atlàntic. A l'altra, suposem que la màxima expectació passa pel debut del Brasil d'Ancelotti contra Ecuador aquesta matinada, però ens agafa molt lluny. A Can Perico, mirem de passar pàgina, esperant l'epíleg del tema Joan García. Presentació avui de la campanya d'abonaments adreçada a una massa social ara mateix ferida, trista i empipada. L'aparició d'alguna pintada contra Joan García a Sallent convida a una reflexió en col·lectiu per mirar d'encarrilar situacions futures, amb la màxima prudència dels protagonistes, els actius i els passius. En pàgina poliesportiva, en bàsquet, el Joventut s'acomiada de la Lliga i de la temporada. S'ha acabat el bàsquet en actiu per Pau Ribas i molt probablement també, si hem de fer cas a les seves xarxes socials, per Ricky Rubio. Demà el Barça pot tombar el Palau a Unicaja i plantar-se amb factor pista en contra a les semifinals del títol. En futbol sala, la resurrecció del Barça davant del Jaén li porta a les semifinals, també per la Lliga. I en handbol, tenim aquest cap de setmana fase final de la Copa del Rei pel Barça a Irún, amb regust d'assaig general de cara a la final a 4 de la Lliga de Campions. Avui a la nostra xarxa social X us estem fent les 3 preguntes del dia. La blaugrana, en clau pilota d'or, pensant en el que passi aquesta nit a la semifinal de la Nations League. Espanya-França, qui serà més determinant, Lamine o Ousmane Dembélé? Voteu per Lamine Yamal al 66,1% de copenautes. Voteu per Dembélé al 33,9%. La pregunta en clau blanquiblava. Avui es presenta la campanya d'abonaments de la temporada 25-26. Renovareu l'abonament? Ara sí, més que mai, 26,1%. Hagués renovat igual, 43,5%. No renovaré, estic emprenyat, 30,4%. La pregunta del dia en clau Girona Futbol Club. La prioritat a l'hora de fitxar ha de ser un davanter? Creieu que sí, el 59,1% de copenautes, penseu que no, el 40,9%. Amb el treball, a la cuina del programa i a la redacció del Joan Ballori, el Manolo Oliveros, el Juan Arias, el Quique Iglesias i l'Alberto Díez, condueix tècnicament Héctor García, d'aquí fins a les 4, Esports Cope a Cope, Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Comencem, anem entrant en matèria i en tema. Estem a porteria del Barça, el que dèiem una mica ara en la introducció. Marge d'espera, tot esperant que es faci efectiu el dipòsit de la clàusula de rescissió de Joan García, això per la banda del porter de Sallent. Marc-André Ter Stegen, protagonista ahir. La seva selecció alemanya jugava semifinals de la Nations League contra Portugal. 1-2, derrota del conjunt alemany. Un Marc-André Ter Stegen que no va poder fer gaire cosa en els dos gols portuguesos, però que va signar en el tram final del partit 3 aturades. va assignar tres mans d'aquelles providencials a boca de canó que van evitar que la golejada o que la victòria de Portugal fos més ampla. Pas per zona mixta del porter alemany, als companys de RAC1 no tenia gaire cosa a afegir sobre el seu futur.
No és un tema per avui, perdó, però jo crec que al final ahora hablamos de la selección y creo que yo estoy enfocado en la selección y lo que pasa ahora mismo en mi club, pues esto son otras cosas, pero ya lo hablaremos en otro momento, ¿no? Pues creo que hace unos días ya hablaba de ello y no tengo nada más de momento para añadir.
El que venia a dir Marc-André Ter Stegen és que li queden aquests 3 anys de contracte al Futbol Club Barcelona i que ningú li ha comentat res específicament sobre la seva situació. Per tant, a un cantó de la balança, Joan García, a l'altre cantó, Marc-André Ter Stegen, moment per aixecar consultes amb un dels porters que ens acompanya al Tiempo de Juego, comentarista de la cadena COPE, Paco Liaño. Paco, què tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José Luis?
Adivina por lo que te llamamos, Paco.
Pues me vas a hablar del mejor portero de la Liga Española de la temporada.
Vale, ese es uno. Y te voy a hablar de un portero que tiene contrato con el Barcelona, que esa es la otra parte de la ecuación.
Difícil tema se le plantea ahí al Barça, porque yo creo que ahí va a tener un duro hueso que roer.
Sí, ahora hablamos de eso, pero como tú eres portero, eres el hombre ideal para que te sometamos a este cuestionario. Ponemos en un plato de la balanza a Joan García, ponemos en el otro plato de la balanza a Ter Stegen. Ya como Chesney no sabemos qué va a hacer el hombre o no, lo dejamos un poco aparte. Plato izquierdo Joan García, plato derecho Ter Stegen, y te pregunto así, muy directamente, a bocajarro, cosas en las que Joan García es mejor que Ter Stegen a día de hoy.
A ver, yo empezaría diciendo por algo que no es puramente técnico, pero que yo creo que tiene mucha importancia, ya es la diferencia de edad. Joan García es un proyecto, es una realidad, pero todo lo que hemos visto de él hasta ahora mismo invita a pensar que estamos ante un portero para muchos años y que va todavía a mejorar. Por lo tanto, yo creo que ese es la principal ventaja que tiene Joan García sobre en este caso sobre Ter Stegen.
Vamos a la inversa, cosas en las que a día de hoy Ter Stegen es mejor que Joan García.
Bueno, yo creo que hay una cosa que es evidente en el juego de Ter Stegen y que ha sido un poco el modelo que todo el mundo ha tratado de imitar, y es que para un juego de un equipo como el Barça, que intenta sacar jugando la pelota siempre desde atrás y con muchas transiciones en que los defensas apoyan en el portero, pues ahí yo creo que Ter Stegen, insisto, es el modelo que se ha intentado imitar. ¿Joan García es malo en eso? No, simplemente que jugaba en un equipo, el Español, donde probablemente ese requerimiento técnico era menos importante. Pero yo insisto que su juventud y su día a día pues le hará mejorar en todos aquellos aspectos que hasta ahora, digamos, que sea más débil con relación a cualquier otro portero, no solamente Ter Stegen.
Hablamos, en el caso del alemán, hablamos de un portero veterano. No sé si viste ayer el Alemania-Portugal de Liga de Naciones.
Sí, un rato.
No puede hacer prácticamente nada en los dos goles de Portugal, el de Conceição es un golazo, pero después con 1-2 mete tres manos de aquellas que son dignas de envidia, ¿eh?
Sí, vamos a ver. Para mí a Ter Stegen yo lo tengo colocado en el top 3-5 del mundo. Insisto, es un modelo de portero que ha sentado escuela y que muchos entrenadores de porteros utilizan en sus escuelas para tratar de imitar con sus alumnos más jóvenes. Entonces, o sea, no solamente juega bien con el pie, eso sería injusto, sino que es un portero que bajo palos pues tiene, ha salvado al Barça en los últimos años de muchas situaciones, de muchos mano a mano, que es un poco el fútbol que se propicia mucho en este tipo de equipos, y más con la defensa adelantada que practica el Barcelona, con esa manera de pararse, con esa manera de hacerse grande. Bueno, en eso probablemente estemos hablando de uno de los mejores porteros que ahora mismo existe en el panorama futbolístico.
Has dicho antes, hablando de Joan García, que tenía cosas a mejorar, cosas en las que tiene que evolucionar. ¿Por dónde pasa la evolución de Joan? ¿El juego con los pies? ¿Alguna cosa más?
A ver, probablemente ese sea la mayor demanda a día de hoy por el modelo de juego, insisto, que tiene el Barcelona. Eso en el Español no lo hemos visto porque no lo practicaba tanto, pero a mí es un portero que este año, digamos, que le ha dado muchísimos puntos al Español, de ahí que el interés de grandes equipos por ficharle. Es un portero que bloca, es un portero que en el juego aéreo yo creo que va bien, con esa talla que tiene. Y además es un portero que, pese a la juventud, transmite mucha seguridad. Yo le veo que tiene mucha tranquilidad en sus acciones bajo palos. Vamos a ver, porque esa es otra, vamos a ver eso traducido a un equipo que tiene una mayor demanda mediática o una mayor responsabilidad por todo lo que haces cada vez que juegas.
Casi, Paco, que te adelantas a la pregunta que te iba a hacer ahora, porque ayer, hablando con una persona, me dice, bueno, Joan García, el mejor portero de la liga, el mejor portero de la temporada, no hay discusión, el chaval ha parado todo lo parable y más, pero claro, una cosa es jugar en el Español, donde tú ya eres consciente de que te van a chutar 10, 12, 13 veces a portería en un partido, a jugar en el Barcelona, que te van a chutar una o dos, pero la una o dos que te chuten las tienes que sacar.
Y sobre todo lo que te chuten entre semana, en las críticas anteriores y posteriores, que eso también hay que saber llevarlo y hay que tener una personalidad suficientemente madura para sobrellevarlo. ¿Cuál es el problema de esto, José Luis? Que nunca sabremos si es capaz de soportarlo, salvo que se ponga a prueba y demuestre que está capacitado para ello, porque eso no, eso, bueno, yo diría que también se entrena el tema psicológico, el tema de sobrellevar la presión, pero insisto, hasta que no lo veamos en el escenario que se plantea, pues no podremos juzgarlo.
Y ya casi que hemos dado la vuelta y volvemos un poco a la casilla de salida que antes me insinuabas, y por tu experiencia seguro que lo sabes, que has estado en equipos grandes. Dos gallos en un mismo corral, mal asunto.
Sí, sobre todo si uno de los gallos no acepta su nuevo rol. Se ha hablado mucho estos días sobre la posibilidad de que Joan García firmara por el Barça y si será la mejor elección de cara, desde el punto de vista de Joan García, de que esto pudiera cortar su continuidad. Nadie cuando fichas por un equipo te garantiza el que vayas a ser titular. Entonces, bueno, estamos de nuevo ante un escenario que no sabemos cómo va a evolucionar. Pero yo sí que creo que sería una pena que este portero ahora mismo cortara su trayectoria, y todo el mundo que conoce un poco a Ter Stegen habla de que no es tan buen portero en digamos, cuando no es el titular. Yo ese apartado, digamos, que lo desconozco porque no tengo el día a día del portero. Entonces, claro, todo esto está por ver. Y desde luego que periodísticamente va a resultar muy interesante.
No, a ver, es que, sin ir más lejos, yo me acuerdo de que tú eras titular en el Depor, pero si me preguntas ahora quién era tu suplente en el Depor, me asesinan y no soy capaz de traer ese nombre a la memoria.
Bueno, eran otras épocas también, José Luis. Estábamos hablando de una época en que lo normal era que un portero, digamos, los porteros éramos de los que normalmente completábamos ligas completas. No se daban tanta rotación en las porterías. En los últimos años hemos visto que muchos entrenadores optan por dar incluso competiciones europeas al portero no habitual de la liga. Para mí eso es algo que, ya digo, que en mi época era algo extraordinario, que muy pocas veces ocurría. Entonces, claro, pues yo tuve porteros en aquellos casos suplentes, pues fue el caso de Juan Canales, fue el caso de Agustín Eldualen, que venían incluso con más trayectoria que la que yo traía detrás de mí, porque habían debutado incluso antes que yo en primera división. Pero bueno, en el día a día, bueno, la relación era buena y bueno, yo personalmente, claro, como era el titular, tuve muchos menos problemas de asimilarlo que en otras circunstancias que también he vivido, porque antes de eso había sido 6-7 años suplente en el Racing de Santander, y desde luego que la suplencia, sobre todo cuando uno es joven, así lo remarco, es más difícil de sobrellevar.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona el tema, sobre todo en el caso de Marc-André Ter Stegen. Los planes del Barcelona son los que son, y vamos a ver cómo desemboca todo esto en cuanto al inicio de la competición. Paco Leaño, guardameta, te quedo muy agradecido. Hasta la próxima, un abrazo.
A tu disposició per el que quieras, José Luis. Muchas gracias.
I per rematar el tema de Joan García, la imatge del dia de Manolo Oliveros va per aquí. Agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia, Marc-André Ter Stegen i el respecte a la felicitat d'un professional. El mateix respecte que estem demanant per la decisió que ha pres o prengui Joan García aquests dies, el mateix demanem per Ter Stegen. Si Joan García vol jugar al Barça, i demanem respecte als seguidors de l'Espanyol, també demanem respecte cap al porter alemany de part dels seguidors del Barça. No entenc la campanya que s'està impulsant amb la complicitat d'alguns mitjans de comunicació per obligar, entre cometes, a Ter Stegen a anar-se'n del Barça. Tan inacceptable és reaccionar amb amenaces a Joan Garcia com fer campanya per donar pals a Ter Stegen. No cal recordar les temporades que ha fet, els punts que ha donat els últims 11 anys. Sovint ha estat el millor jugador del Barça en moltes temporades i no es mereix que des del propi entorn blaugrana se l'impenti a sortir. Hem de deixar que passin els dies, que el club sigui directe i valent i li digui què és el que pensen fer de la seva situació i a partir d'aquí respectar la reacció del porter. Ok, me'n vaig. O ok, no me'n vull anar. Ter Stegen i el Barça tenen un contracte signat fins al 30 de juny de 2028. Se siente. I sobretot respecte per Joan Garcia també i per Ter Stegen. Els dos tenen el dret de decidir el seu futur sense insults ni amenaces.
Manolo Oliveros, Sports Cope. ¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Fútbol, mientras ya calientan por la banda Junior Minguella y Dani Senabre, los protagonistas de la tertulia del Padragá, la primera, el partidazo de esta noche en Stuttgart. España-Francia, semis de la Liga de Naciones, un partido que tenía desde hace mucho, mucho tiempo marcado en rojo en la agenda nuestro Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Señor Gil, buenas tardes.
Presente y cocina, pues nada, esperando a ver qué nos da de sí el partido.
Bueno, es un partidazo, ¿eh?
Sí.
Es un partidazo, España-Francia. Semifinales de la Eurocopa año pasado, hace 4 años con Luis Enrique en el banquillo nos ganaron precisamente la final de la Nations en Milán y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Con los focos apuntando al Balón de Oro, quizás sus tres principales candidatos se enfrentan esta noche, Lamine Yamal en el combinado nacional y luego Mbappé y Dembélé en la selección francesa. Lleva 2 años el equipo de Luis de la Fuente sin perder un partido oficial. El único oficial que perdimos fue su segundo partido en Glasgow contra Escocia. Hicimos pleno en la Eurocopa y bueno, a ver qué pasa, ¿no? En esta Liga de Naciones, torneo menor para algunos, pero en el que hay que jugar 10 partidos para levantar la Copa. Pues hemos completado una buena primera fase, derrotamos en cuartos de final a doble partido a Países Bajos en marzo y ahora están claros nuestros rivales, ¿no? Francia esta noche y si le ganamos, esperamos que sí, pues nos está esperando Portugal en Múnich el próximo domingo.
No sé si sabes los planes que tiene Luis de la Fuente, por ejemplo, con Fabián, el jugador del Paris Saint-Germain. Ayer vimos que Vitinha no arrancaba de salida en la Portugal de Bob Martínez, supongo pues, un poquito dejándole arrastrar también la resaca de la Champions.
Es una de las dos principales incógnitas por despejar. Le interrogamos ayer a De la Fuente, dice que está de subidón, que está perfecto, que solo ha completado un entrenamiento. La verdad es que hasta la Eurocopa casi jugaban un partido cada uno, Fabián y Merino, pero desde la Eurocopa es intocable Fabián. Así que, aunque solo haya hecho un entrenamiento, a mí me cuesta verle en el banquillo. Y la otra es quién va a ser el 9, ¿no? Morata creo que ha hecho 6 goles en la Liga Turca y 1 gol en Copa. Bueno, está perdiendo peso poco a poco. Y Oyarzabal el año pasado con la selección fue el máximo goleador anotando 6 tantos, ¿no? Además, él consiguió el gol en la final contra Inglaterra. Que nos dio esa Eurocopa, ¿no? Yo creo que el resto más o menos está claro y si hay que apostar por un equipo, pues apostamos por Unai Simón en la portería, Pedro Porro lateral derecho, Cucurella lateral izquierdo, los centrales yo creo que van a ser Cubarsí y Lenormand. En el centro del campo, si juega Fabián, pues será al lado de Pedri y de Zubimendi. Y arriba, yo creo que lo normal es Lamine y Nico en los costados y probablemente Mikel Oyarzabal como delantero centro.
Perfecto, pues ya solo queda que nos volvamos con la Nations a casa y que tú que tienes mano ahí en la Ciudad Deportiva de Las Rozas vayas preparando ya la habitación para la convocatoria de Joan García con la absoluta.
Bueno, evidentemente hay que respetar a los tres que están aquí.
Fíjate, por supuesto.
Bueno, se lesionó Unai Simón, el buen rendimiento de David Raya, Remiro, que es el más veterano de los tres, que tiene 30 años, pues también se valora que hace grupo. Supongo que a partir de septiembre o si no octubre empezará a venir aquí Joan García, pero también te digo que Unai Simón, que lleva 50 partidos con la selección absoluta y que es campeón de Europa, que tiene también la Nation en el bolsillo, al igual que se generó un cierto debate con David Raya, que lo bordó en el Arsenal y en la selección, ha seguido jugando Unai Simón. Es evidente que aunque la puerta de la selección está abierta para Joan García, lo tiene que bordar para que Luis de la Fuente siente a Unai Simón, que es uno de los intocables.
Lo dice Miguel Ángel Díaz Boyarizo, el que más sabe de la Roja. Ni caso a Lama, tú a tu bola en el tiempo de juego. Gracias, un abrazo.
Chao, hasta luego, adiós.
La segona de futbol ens fa creuar l'Atlàntic. Aquesta propera matinada, a la una, fase de classificació mundialista a Sud-amèrica, Ecuador-Brasil. Debuta amb la penta Carlo Ancelotti.
Es algo especial, es un... Ha sido una semana muy bonita, muy intensa. He conocido la estructura del equipo nacional, de la CBS. Es una estructura muy bien organizada. Hemos trabajado bien. Los jugadores han llegado con gana, con ilusión. Creo que para ellos, para todos nosotros que trabajamos por esta camiseta, es algo especial. Yo lo siento así.
I una més de futbol, que tenim el Joan Batllori, no sé si amb la toga de jurat o no. Joan, què tal? Molt bona tarda.
Hola, què tal, Gil? Bona tarda. Sí, sí, amb la toga de jurat, sí.
Estàs al jurat que atorga els premis Aldo Rovira, el millor jugador del Barça masculí i femení de la temporada.
Sí, que s'han convertit ja en uns premis tradicionals, que ja arribem a la 16a temporada perquè fa triar el millor jugador del Barça del primer equip masculí, i és la 6a vegada que triarem també la millor futbolista de la primera plantilla del Barça femení. Els que més vegades han guanyat aquest torneig, Leo Messi, que té 6 títols, Alexia Putellas i Aitana Bonmatí es reparteixen 2 títols cadascuna, i en fi, veurem qui el guanya aquest any. Jo crec que la cosa està bastant definida, sobretot en categoria masculina, però en fi, encara no hem votat, estem aquí comentant la jugada, deliberant. L'any passat ja el va guanyar la Vinya Mal, en noies Aitana Bonmatí, a veure què passa aquest any.
O sigui, no és com el conclave, Primer comenteu una miqueta entre vosaltres la jugada i després van per aquí els trets o van per allà?
Sí, el tema és, durant el primer plat, una mica es comenta la jugada, es parla de tot una mica i tal, i ja quan arriba el segon plat, que està per arribar, arribarà d'un moment a l'altre, ja el que fa el Josep Lluís Rovira, que és qui organitza aquests premis, que és l'exdirectiu del Barça, premis que es fan, per cert, en memòria del seu fill Aldo Rovira, que malauradament ens va deixar el 2009, als 37 anys, per un accident de trànsit. El Josep Lluís ens va cedint la paraula un a un i cadascun de nosaltres donem els nostres arguments i votem a un jugador del Barça masculí i a una jugadora del Barça femení. Ell va comptabilitzant allà, va posant creuetes i al final doncs, suma i obtenim el guanyador i la guanyadora.
I els teus arguments van per... Va, una mica d'espoiler.
Home, no m'he sortit un moment, encara no ho he comentat a la resta de companys, però en fi, ja no passa res, ja ho comento. Votaré per Pedri. Ja sé que Lamine Yamal és el futbolista que més ens entra pels ulls, indiscutiblement, que els números de Rafinha aquesta temporada han estat brutals a nivell de gols i d'assistències, però és que a mi em sembla que la temporada que ha fet Pedri, una mica l'equip ha jugat al ritme de Pedri, no? I per això el voto, i també perquè, a més de fer una gran temporada amb la pilota als peus, que això ja sabem tots que és boníssim, a mi m'ha cridat molt l'atenció aquesta temporada, la dada que ha estat el jugador que més pilotes ha recuperat de les grans lligues europees, no? Per això voto a Pedri, i en el tema de les noies m'ha costat una mica més decidir-me, perquè m'he volgut sortir una mica d'aquest duet Alexia Aitana. Al principi vaig pensar votar Clàudia Pina, perquè és una jugadora que m'agrada molt com juga, però al final...
Mentre no votis a Mariona, tot va bé, eh?
No. Al final els gols pesen, Gil, i els 47 gols, em sembla que han estat que porta Eva Pallon, i encara en pot fer algun més, m'han fet decidir i votaré a la davantera polonesa.
Molt bé, doncs esperem esdeveniments, línies obertes, i quan tinguem aquest veredicte, premis Aldo Rovira, millor del Barça masculí, millor del Barça femení de la temporada, doncs ens ho comuniques. Gràcies, Joan! Bon profit!
Si hi ha fumata, també un WhatsApp, Gil.
Perfecte, ja veurem. Gràcies. La fumata.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Gairebé 3:45 de la tarda, a continuació, Esports Cope, Cope Catalunya i Andorra, la tertúlia del Pedregà.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
No defalleixen mai aquests dos. Són la tertúlia del Pedregal, la tertúlia dels dijous, aquí a Esports Copé. Dani Senabre, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Gil, com estàs?
Doncs mira, per aquí, perpetrant el programa. Avui m'ha tocat, hem enviat el Joan Ballori a votar i a tipar-se i ja està, que fantàstic. Tema resolt. Potser el Joan Ballori fugia avui del Júnior Minguella. Júnior, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, amics. Doncs anava a dir precisament això. Dic, ostres, que covard el Joan avui. Després de la papola que vam fotre la setmana passada i avui fuig.
Ara ja no farà mai dijous. Sempre es farà el Gil.
Pels no iniciats, el Júnior Minguella, en el tema Joan García, era el que treia pràcticament de l'equació, des del primer moment, el tema afectiu, sentimental, d'afiliació blanquiblava del Joan García, i estava convençudíssim que el porter de Sallent acabaria pel Barça.
Bueno, és que era lògic, o sigui, no vaig dir res ni descobrir res que no fos la realitat del futbol avui dia. Passa que a mi em sap greu a vegades trencar les il·lusions de la gent, però crec que una de les raons per les quals estic en aquesta tertúlia és per explicar la realitat del futbol i com es viu des de dintre. I la realitat era aquesta, que si tenia una oferta del Barça, siguent d'aquí, primaria sempre abans que qualsevol altra oferta d'arreu del món.
S'ha de reconèixer, Dani, inapel·lable, eh?
No, tal qual.
Jaque mate.
Sí, és així. Jo li vaig dir la setmana passada al Júnior, dius, a mi m'agrada que pensi així perquè si vols dius això, llavors automàticament m'estàs dient que vindrà el Barça, perquè és evident que si entre una oferta del Newcastle, una oferta del Bournemouth i una oferta de ser porter titular del Barça, si resulta que traiem els colors de l'equació i traiem que la teva família sigui perica, bla, 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 un petó a l'escut, tot això ho traiem, és evident que l'única opció acceptable de les tres és la del Barça. Li dono mil voltes a les altres dues. A mi és un tema que em fascina des del principi per això, perquè sempre s'ha assegurat amb total rotunditat, cosa que no és gaire habitual. Impossible, zero opcions a que vingui, i cada vegada que li posaven el micròfon a ell es deixava estimar pel Barça, i al final...
Si tenim una presentació oberta als mitjans, és pregunta de manual que li ha de caure al Joan. Haurà tingut temps, evidentment, de preparar-se-la i de desenvolupar un argumentari...
No li feu passar aquest mal moment que
com que no li fem? Ara sí que no estic d'acord.
No, sí, és igual, sí, és molt
però
complicat que estigueu d'acord amb mi.
Quina pregunta li vols fer?
No, que expliqui el tema.
Però clar, ell no ha dit mai que no n'hi vindrà. Llavors, ell mai ha dit que no vindrà, per tant, no té cap polèmica la pregunta.
Per què us demano que no li feu la pregunta? Perquè al final és una pregunta que si la respon honestament quedarà malament amb l'afició del Barça i no es reconciliarà amb l'afició de l'Espanyol.
No, és que no vull que la respongui ni honestament ni deshonestament, però la meva obligació com a periodista és fer-li.
Jo us dic que el Tamudo també hagués fitxat pel Barça si hagués tingut l'oferta adequada i si el Barça l'hagués volgut realment en el seu moment. És així.
Ara estàs ja...
Encabronant
a la pericada. Està bé.
Sí, no vull encabronar a la pericada. O sigui,
no, que
tinguem un debat real sobre gent que és la seva feina i que a sobre són de Barcelona, de Catalunya. Llavors, on s'han d'anar aquesta gent millor que el club més gran que té Catalunya? Independentment dels colors. O sigui, el meu fill és del Barça mort. Si ara ve l'Espanyol i li diu amb nosaltres, què us penseu que dirà?
Quants anys ha de dir?
El meu fill farà 8 anys i ho té claríssim. I és del Barça mort. O si li ve l'Espanyol i li diu vine a la nostra cantera i no té el Barça, el tio anirà.
Ja, però
ara, si tingués Barça i Espanyol, llavors tindríem un problema, perquè hauríem de decidir des del punt de vista de què li va millor per la seva carrera, etc. Però un cop ja ets a dalt, és que no hi ha debat.
Jo és que encara estic a la cultura de que el pitjor per un futbolista, i més a aquestes edats, és el pare del futbolista. Però bueno, si teniu alguna cosa més a dir del tema Joan García, la dieu, i si no, passem a la pilota d'or.
No, a mi m'interessa molt... A mi m'interessa molt el tema Ter Stegen, que és la derivada d'això. A veure què passarà, a veure quina decisió pren, com es comporta, si té molt clar que marxarà per buscar l'opció de jugar al Mundial o si li passa pel cap l'opció de quedar-se, no ho crec, i lluitar-li i discutir-li la titularitat de Joan García. No sé quin escenari serà.
Perdona, Dani, i no penseu en la variant de que potser el que ha de lluitar la titularitat és el Joan?
És que aparentment li han promès la titularitat, o li han assegurat que vindrà aquí no per ser suplent. Llavors, per això el plantejament és al revés.
No m'ho crec. Perdoneu, eh?
Bueno, no.
Poseu a l'equació que al final el que facin l'un i l'altre, els entrenaments i els partits, dictaria sentència.
Home, està clar. Si Joan García li prometen que és titular però encaixa 30 gols en 4 partits, evidentment que la segona a la banqueta, i al revés amb Ter Stegen. Però que s'ha publicat, la informació publicada és que tot dona un gir i Joan García dona el sí o comença a donar el sí quan a l'oferta s'inclou el fet de, escolta, no és que et vulguem perquè ets un porter de futur per jugar a la Copa, no, és que si vens serà per ser el porter titular del Barça.
Bueno, va, escolta'm una cosa, Senabre, amb qui vas? Amb Lamine o amb Ousmane?
No, va, vaig amb Lamine, però... Parles de la pilota d'or o del partit d'avui?
Del partit i en derivada de la pilota d'or.
Entre els dos, evidentment, si tu em preguntes quin és millor jugador i tal, és Lamine. O sigui, Lamine és el millor jugador dels dos. Si la pilota d'or s'hagués d'entregar ara, avui, abans del partit, perquè no sé què passarà aquesta nit, jo crec que si li donen a Dembélé és just i si li donen a Lamine també és just. Probablement tingui més arguments Dembélé perquè ha guanyat la Champions, però l'altre es va, amb perdó de l'expressió del carrer, però es va cascar unes semifinals de Champions contra l'Inter increïbles. Per tant, qualsevol dels dos mereix la pilota d'or.
Bien, se n'abren el paper de papà i mamà. Júnior, què?
Per mi sempre Lamine, però em sap greu que l'equació no estigui Pedri, per exemple, perquè crec que Pedri aquest any, i coincideixo amb el Joan, potser no mal amb el seu argumentari, però crec que ha sigut el jugador que, si no ha estat, s'ha notat més.
Mm-hmm. Bueno, doncs no sé, teniu favorit per la Nations League o...
A mi el partit d'ahir em va descol·locar una mica perquè a Portugal va començar molt malament, després va remuntar i a veure avui Espanya o França. Jo diria que l'equip que guanya l'Eurocopa hauria de ser el favorit, no? Vull dir, i la generació que té i tal. Ara, jugador per jugador, França té molt de talent també. Si m'haig de mullar, dic Espanya.
Júnior.
Uf, és que clar, estava esperant que digués França per jo dir Espanya.
Ara t'he fotut.
Va,
si vols dir Portugal,
No, seria massa rocambolesc que Portugal i que el Cristiano guanyés, tal. No, diré França perquè és una selecció també jove, amb molt de potencial. I sí, després d'Espanya crec que són els més forts i té jugadors molt motivats, o sigui que diré França.
Jo em vaig posar a la tele per veure el Jonathan Tah i ni fu ni fa.
T'ha cansat, eh?
No, directament, no t'ha.
Sí.
Júnior Minguella, Dani Senabre, la tertúlia del Pedregà, els comptes pendents amb el Joan Ballori dijous vinent. Estimats petons, ens veiem.
Igualment, una abraçada.
Una abraçada.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Pau Víctor, que ens atén des de la concentració i des d'allà.
Ens ha faltat la guindilla del pastel, que diríem que és la Champions, però bueno, crec que hem fet un any molt i molt bo i bueno, espero que l'any que ve puguem repetir-lo i millorar-lo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hey, oh, empieza
L'espanyol només s'entén a través de la gent. 125 anys després, seguim sent el mateix cor que batega des de la grada. Som pericos, som fidels, resistents i compromesos. Quan tot trontolla, nosaltres romanem. Quan l'equip ens necessita, responem. Sempre, sempre lluitant a la recerca de la victòria. Ni els resultats, ni les dificultats, ni el temps no han pogut trencar aquest enllaç. Perquè el nostre amor no és només un sentiment, és una manera de viure. És un amor
incondicional. Mare de Déu, senyor, sembla que aquesta promoció l'hem dedicat a algú especialment. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, bona tarda. I està ben treballada des de fa temps amb l'equip de comunicació del gran Jordi Via, que ha parit això, aquest Som Espanyol, Som Barcelona, 125 anys d'amor indestructible, tot i que ho intentin. Doncs incentius per qui pagui aviat per renovar el carnet, la gent que es vulgui canviar de localitat ho pot fer en els propers dies. En definitiva, la campanya d'abonaments de l'Espanyol 25-26 ja és aquí. Pels tots els socis, que són molts, que ens estan escoltant, sapigueu que hi ha 481 localitats més a la grada familiar per tal de que totes les famílies periques vagin juntes i plegades al futbol. El que no anirà al futbol l'any que ve és Íñigo Arteaga, curiosament preparador de porters del primer equip, que va portar aquí el gran Gara Garza, ha acabat contracte i l'han aviat, el bo de l'Íñigo Arteaga, que ja s'ha acomiadat del seu equip tècnic. Un equip tècnic que està de vacances. I de vacances està, per pocs dies, Luis García. Un Luis García,
Luis García, sí, senyor.
Està a punt de signar el bon amic del Luis per la Unió Deportiva Les Palmes, 1+1, a segona divisió, i un altre exentrenador perico que marxa al Qatar. Fa el viatge al revés. El Vicente Moreno, que marxa al Al-Wakra del Qatar, que és l'equip del Tintín Márquez.
Al-Wakra.
Al Wakra, sí. Al Wakra. No a l'Al-Wakra.
No, no, sí, estic ara jo per prendre lliçons de catarí. Sí, home, sí. Em deixo alguna cosa, les pintades a
Sallent? Ah, sí, lamentables pintades, evidentment. Rata, traïdor, que li han dit al seu poble Sallent, doncs són les primeres que es veuen a la poble del Joan Garcia, que evidentment de moment no ha dit res. Fins que no pagui el Barça la clàusula, no dirà res. Esperem que s'acomiadi d'una manera o altra a través de les seves xarxes socials de l'espanyolisme.
Molt bé, gràcies, Quique. Com diria el titular de la plaça, fins aquí al futbol, amb alguna coseta més a l'última hora i tal. Tot seguit, algunes cosetes de bàsquet que val la pena de comentar.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
I 44 sobre les 3 de la tarda. Continuem, Esports Cope, Cope Catalunya i Andorra. Temps pel bàsquet, Alberto Díez, director de Showtime. Què tal? Muy buenas.
José Luis Gil, què tal? Bona tarda a tothom.
Bueno, de moment, creu per la penya, ja s'ha acabat la temporada de la Lliga CB i el Barça que té a tocar les semifinals a la lluita
sí,
per títol.
Sí, de moment un dels dos catalans ha caigut i més per la via ràpida en aquests quarts de final del play-off de la Lliga Endesa, el Joventut de Badalona, que ahir va perdre novament de forma contundent davant la Laguna Tenerife, 60-80, tot i que el conjunt canari ahir no tenia el concurs de Marcelinho Huertas, que per un cop va caure unes hores abans de l'inici del partit a les 7 de la tarda a l'Olímpic. Fittipaldo, et podria dir que va fer de Marcelinho, va ser molt millor a la Laguna Tenerife, amb un mal percentatge de llançaments de la penya, 3 de 22 en llançaments exteriors, tornava al play-off dos anys després i cau en la primera eliminatòria. Dani Miret és el tècnic del conjunt vertinegre.
Avui la sensació de mal sabor de boca és molt evident, hem acabat perdent per molta diferència, però durant l'any, independentment de valorar si hem aconseguit més o menys objectius, a la Lliga CB hem aconseguit lluitar per ser caps de sèrie a la Copa i després hem aconseguit 20 victòries en una Lliga regular que té molt de mèrit per la igualtat d'aquest any i l'equip crec que es mereix aquestes paraules per l'esforç i per la manera d'entendre de com ens lluitant ens volem sentir representats, no?
Ha estat la primera temporada sencera de Dani Miret a la banqueta de la penya en aquest projecte que continuarà, òbviament, amb canvis, com per exemple la sortida de Pau Ribas, que ja fa unes setmanes va anunciar que quan acabés la temporada, i ahir es va poder acomiadar del seu públic en l'últim partit de la penya aquesta temporada perquè penja les botes. El dubte és saber què vol ser de gran Pau Ribas, és a dir, què voldrà fer després de penjar les botes i també quines peces poden canviar respecte a aquesta temporada al conjunt verd i negre, però encara queda molt estiu per davant. I demà el torn del Barça, que ha recuperat el factor autopista, que és aquest Barça capaç de tot, que a poc més d'un minut el Carpena perdia de 6 punts i acaba forçant la pròrroga. Ja t'avanço que Jan Veselý no tornarà, de moment aquest playoff està fora, Abrines va tornar, però òbviament no està al 100%, té el que té Joan Peñarroya, i avui li hem preguntat, pregunta de la cadena COPE, si el que està fent l'equip a aquestes alçades de temporada, entenent que hi ha una feina darrere, li sorprèn o no, i ha aprofitat, saps allò per passar factures? Joan Peñarroya.
No, a mí no me sorprende porque llevamos todo el año sorprendiendo. A mucha gente no, porque aún no se deja sorprender, pero el equipo puede tener muchos defectos, pero el equipo ha competido todo el año, todo el año. Y lo llevo diciendo desde hace muchos meses, aunque muchos no estén de acuerdo. Entonces, evidentemente no hemos ganado lo que nos habría gustado ganar, pero siempre han estado ahí compitiendo. Es menos sorpresa porque cada vez se repite más el competir.
Estic d'acord amb Joan Peñarroya. L'equip ha competit amb les circumstàncies que ha tingut aquest equip, amb peces que venien de l'herència anterior, amb jugadors que no han rendit el nivell i amb la llau de lesions que ha tingut aquest equip, que ara amb poques 7-8 cares de la primera plantilla, 7-8 jugadors sèniors, pot afrontar aquest playoff davant un equip que ve sent molt més regular, com és Unicaja Màlaga. Demà el partit, 7 de la tarda, que no és un horari habitual, que encara hi ha comerços oberts, que és dia laborable, s'ha de guanyar per evitar aquest tercer partit, que seria diumenge al migdia al Carpena.
Bueno, escolta, l'altre dia el Madrid va jugar davant de Baskonia a les 7 de la tarda. O sigui, no...
Jo et parlo de les circumstàncies d'aquí, Gil.
Escolta, s'ha estat un acte de Pau Gasol.
Les circumstàncies de fora les desconec. Sí, un acte de Pau Gasol, a veure si d'aquí un mes, més o menys, valgui la redundància, podem tenir inclús més notícies de Pau Gasol, que, com és habitual, cada estiu posa en funcionament la Pau Gasol Academy, by Santander. Avui la presentació, just al costat dels estudis de COPE Catalunya i Andorra. S'assuma aquesta temporada Sílvia Domínguez. Recordo que la temporada passada hi havia temes més punyents. No recordo si va haver-hi alguna rajada, perquè ho comentàvem als companys del bàsquet blaugrana, o inclús li vam preguntar per el tema de Roger Grimau i la continuïtat a la banqueta, però avui tot molt més suau, Europeu 2029, que sabeu que serà a Madrid, i el teu, Santiago Bernabéu, un dels partits, sinó l'inaugural, està gairebé fent de mitjancer entre l'Eurolliga i aquesta lliga que vol d'aquí poc instaurar la NBA a Europa. Vaja, l'hem vist bé, està per jugar. Ens ha agafat amb el peu torçat, perquè just quan acabava Pau Gasol ha sortit aquest comunicat, tuit, reflexió a les xarxes de Ricky Rubio, deixant entreveure que es retira, però crec que va estar ahir a l'Olímpic, va veure la retirada de Pau Ribas, llavors em diuen que potser ha estat una reflexió més pel món, vaja, no ho
sé. Mira, la reflexió és aquesta: me tomé este año para reflexionar sobre mi carrera y mi vida y me di cuenta de que si he llegado a donde estoy hoy no es por las asistencias que he dado, sino por las que he recibido. Esto no es una despedida, es un agradecimiento a todos los que me han ayudado en el camino. Jo crec que sembla el que sembla.
A veure, 5 de juny, no? Dimecres, cap a les 12, 12:15. No li acabo de trobar el sentit, perquè diu però no diu. I torno a dir que Pau Ribas, com Ricky, exjugador de la penya, ahir va penjar definitivament les botes. També t'he de dir que si oficialment Ricky Rubio no està retirat, oficiosament sí que està retirat.
Ja, però vull dir, les coses tenen aquest marge d'oficialitat.
Sí, sí, que al final hi ha una cosa que ens agrada molt, que és el protocol que s'ha de seguir, veritat, Gil? O sigui, que és aquest anunci, jo entenc que si Ricky Rubio
sortir i dir plego.
Ah, clar, però jo crec que aquest anunci es pot fer a través d'un comunicat d'aquells oficials o inclús en un acte, perquè entenc que és una figura no tan sols del bàsquet català i del bàsquet espanyol, sinó a nivell també global, perquè ho pugui anunciar més enllà de 4-5 línies. Em sona reflexió d'un moment concret que Ricky Rubio pot estar passant a la seva vida.
Molt bé, no em deixo res, no?, del tema de les cistelles ni del parquet, no?
No, que comença la final de la NBA, on els clars favorits són el Thunder d'Oklahoma, de l'MVP Shai Gilgeous-Alexander.
Vale, poso pasta per Oklahoma.
Oklahoma-Indiana, que no ho he dit.
Oklahoma-Indiana. Pasta per
sí,
Oklahoma.
Però va mal pagat, perquè són favorits.
Ja, bueno, però...
Més a,
aquestes sí, apostes es fan
primer que s'ha d'apostar amb el cap, seny i sent major d'edat. Això sempre.
Ah, efectivament.
I després vostè aposta...
I amb moderació.
Amb moderació. Vostè aposta
10 cèntims,
0,50 com a molt.
10 cèntims,
sí,
al mínim.
Sí, sí, sí.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Temps ara per l'handbol. Aquest cap de setmana a Irún, fase final de la Copa del Rei. El Barça que busca revalidar el seu títol. Comunicació amb un dels components del vestidor d'Antonio Carlos Ortega. Luis Frade, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, Copa del Rey, fase final, Irún, ¿cómo llegamos a este evento?
Bueno, creo que llegamos mejor que antes, la verdad. Tuvimos tiempo para descansar, la semana internacional no nos ha salido bien, la gente vino con ganas. Y bueno, estuvimos trabajando bastante para afrontar esta recta final de la temporada de la mejor manera.
Una recta final que pasa ineludiblemente por esta fase final de la Copa del Rey y por lo que también hace ilusión, evidentemente, que es la Final Four de la Liga de Campeones. No sé, Luis, si la Copa del Rey sirve para algo de cara a la Liga de Campeones o son dos competiciones que no tienen nada que ver y no influye lo que pase en una respecto a lo que pase en otra.
Bueno, obviamente que cada una es cada cosa, pero igualmente la Copa del Rey ahora, 3 partidos en 3 días, es muy duro. Además, una competición en que los equipos de este año van muy puestos y van siempre a tope y que será muy difícil de afrontar la Copa del Rey. Y después la Final Four es lo que es, nunca sabe lo que se puede pasar ahí.
El hecho de que vuestro rival sea Valladolid, un equipo que os ganó un poco en ese bache de la temporada, es un elemento que motiva más, ¿no?
Claro que sí. Además, la revancha lo queremos nosotros y queremos seguir con nuestro respeto nacional y que la gente sepa que aún seguimos siendo el Barça.
Lo que está claro es que es una competición en la que no se puede fallar. Un fallo, pues, te envía para casa.
Obvio, tal cual como la Final Four. La verdad que cada partido es una final en esos últimos 5 partidos de la temporada. Y hay que estar a tope en todos.
Luis, te pregunto por una de futuro. El año que viene Fábregas, que juega ahí en tu posición. Es un poco extraño esto. Vuestro mercado de balonmano, los fichajes se conocen con mucha antelación. No hay una ventana específica de fichajes. ¿Por qué pasa eso en balonmano?
Bueno, creo que no soy la persona más indicada para preguntar eso, la verdad. Pero no sé. Ludo es un grandísimo jugador. será un refuerzo de peso la temporada que viene. Y estamos muy contentos de tenerlo otra vez.
Claro, lo que está claro es que viene a sumar, incrementa la competencia y eso siempre es bueno para el grupo.
Obviamente.
Pues Luis, te quedo muy agradecido. Un fuerte abrazo y mucha suerte. Primero en esa fase final de la Copa del Rey en Irún y después en la cita de Colonia, la Liga de Campeones. Gracias por atendernos, Luis.
Gracias, que va bien.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Saludem a la llegenda perica Tom Biencono. Oye, encantados con John García, vaya porterazo nos ha salido, ¿eh?
¿Ya veías que era un número uno?
Todo lo que han estado con él y hasta los compañeros no tenían ninguna duda.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cinc minuts i les 4. Juan Arias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Gil.
El Barça de futbol sala. Es sobreposa la primera derrota, viu a la Lliga i ja en semifinals.
Clasificado para semifinales de la Lliga después de ganar en el tercer y definitivo partido Jaén por 4-0, se enfrentará en semifinales a Palma. El equipo azulgrana se mostró muy superior y no dio ninguna opción al conjunto andaluz. Al descanso se llegó con 2-0 y al inicio de la segunda parte el partido quedó sentenciado con 2 goles en 2 minutos. El Palma es el recientemente campeón de Europa, de hecho es tricampeón de Europa, viene de eliminar por 2-0 a Xota Navarra, y en los enfrentamientos en Liga, el Barça ganó 7-3 en el Palau y Palma 5-1 en Mallorca. Tino Pérez es el técnico del Barça.
Palma es un gran equipo, vamos a esa pista que tiene factor cancha, recordando y teniendo ahí nuestra herida en el orgullo después de nuestra derrota. Ojalá que nos acerquemos a esta dinámica, ¿no? Luego ya podemos ganar o perder como pasó en el primer partido de este cuartos, pero creo que el equipo empieza a notarse con capacidad. Ojalá que sigamos con esta autoestima un poco más.
Es un playoff a 3 partidos, el primero en Palma el sábado, el segundo en el Palau el martes, y si se llega a un tercero se jugaría otra vez en Mallorca. Si el Barça quiere clasificarse para jugar la Champions el año que viene, tiene que ser obligatoriamente campeón de Liga, no vale cualquier otro resultado, mientras en la otra semifinal se van a enfrentar Cartagena y el Pozo.
El Pozo que ha eliminat per ser a Peñíscola, que era el cap de sèrie número 1 en aquesta lluita pel títol de Lliga de Futbol Sala. Gràcies, Juan. Ens comunica per línia interna el Joan Batllori, premi Aldo Rovira, millor jugador del Barça de la temporada en categoria masculina. Lamine Yamal, efectivament, i en categoria femenina, tot i el vot de Joan Batllori cap a Eva Pajor, premi Aldo Rovira per Clàudia Pina. Lo següent, sentirem a Pedri, ha parlat per Bain, Benaín, l'arribada de Joan García al Barça i donant-li una miqueta la benvinguda.
Bueno, creo que es un portero que tiene muchísimas cualidades, todavía no jugador de nosotros, así que no te puedo decir mucho, pero bueno, si tiene la oportunidad de venir al Barça, creo que le diría que es el mejor equipo del mundo para mí y que si tiene esa suerte, pues que venga.
Recordaran vostès que el Barça va acabar la Lliga a Sant Mamés entre xiulets, uns xiulets que van indignar a la mà dreta de Joan Laporta, Enric Masip. Avui, compareixença del president de l'Atlètic, Jon Uriarte, davant dels mitjans, li han preguntat pel tema de xiulets no ha parlat gaire, però del Barça jo crec que sí ha parlat una miqueta.
Hemos oído hablar de temas de pagos a Negreira, un árbitro que estaba en activo, involucrado en el estamento arbitral, que están probados. Los problemas para inscribir jugadores, palancas. Resulta que el mercado de invierno, la Federación y la Liga dicen no dan permiso para ciertas inscripciones. Y entra un órgano político y lo autoriza. Y son cosas raras a las que no estamos acostumbrados.
Déu-n'hi-do, les declaracions de Jon Uriarte, insisteixo, la pregunta anava pels xiulets de la grada de Sant Mamés cap al Barça i la reacció posterior del Enric Masip. Minut i les 4, comencem a rematar això recordant com estan les preguntes del dia. x@esportscope en clau blaugrana. Qui serà més determinant aquesta nit a l'Espanya-França de Nations League? Lamine Yamal o Ousmane Dembélé? Lamine Yamal, 68,3%, o Ousmane Dembélé, 31,7%. En clau blanquiblava, en clau espanyol, renovareu l'abonament després de la presentació avui de la campanya d'abonaments de la temporada 25-26? Hagués renovat d'igual manera 40,7%. Ara sí, renovaré més que mai, 29,6%, no renovaré, estic emprenyat,
29%. I la pregunta en clau, Girona, la prioritat a fitxar ha de ser un davanter? Guanya el sí, i bastant clarament. Sí, 62,5%, no, 37,5%. Aquesta tarda, 8:45, tiempo de juego, Nations League, Espanya-França, més informació esportiva, a més d'aquest tiempo de juego, als successius butlletins horaris d'aquesta casa, la cadena COPE. Nosaltres tanquem la paradeta per avui, demà més, aquí a COPE Catalunya i Andorra. Esports COPE. Gràcies, adeu-siau, fins demà.